Passen 5 minuts de 11:45. Les primeres pantalles d'aquest 2025 tenen regust de carbó i és que ahir dilluns Disney Channel deia adéu a Espanya. Després de 27 anys, el canal infantil ha marxat aquest dilluns amb una marató de les seves sèries i pel·lícules més icòniques, incloent-hi l'últim capítol de la sèrie protagonitzada per Miley Cyrus. La decisió ha estat motivada per l'estratègia del gegant audiovisual de potenciar la plataforma de pagament Disney+. Sens dubte, un dels programes de Disney que ha deixat petjada a Espanya és Art Attack, estrenat el 1998 amb Jordi Cruz, que va entretenir i educar diverses generacions fins ben entrats als 2000.
Esto es una manualidad Art Attack. Esto es una manualidad Art Attack. Esto es Art Attack. Maníacos, esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista. Oye, ¿estáis hartos de que os metan las manos en los cajones, que os lean el diario, que os cojan la paga? Lo que necesitáis es una caja antifisgones como esta que tengo hoy aquí. ¿Has visto? Una pasada de caja. Yo meto la mano y... ¡Uy! Está lleno de cosas repugnantes que seguro que hacen que los figones se vayan lejos, lejos. ¿Y quieres saber cómo se hace esta caja? Pues vamos a hacer ahora.
Jordi Cruz, l'any 98, estrenant aquest Art Attack, un dels programes emblemàtics d'aquest canal Disney Channel, que ha dit adéu, que ha baixat la persiana. Un dels canals que veurà reforçada ara la seva programació amb el tancament de Disney Channel és Neox. Dins del contenidor Neox Kids, el canal de 3Media acollirà les aventures de Ladybug i reforma la programació per donar més cabuda als continguts infantils a partir d'avui. Quant a sèries, el retorn de les vacances de Nadal es caracteritza per estrenes destacades a les principals plataformes de vídeo sota demanda. Després de la sequera del període festiu, Netflix, Max, Disney+, Prime Video, Movistar Plus i Filmin tornen amb nous continguts per recuperar els seus usuaris. I fem un cop d'ull. Avui mateix, si esteu assedegats de novetats seriòfiles, a Netflix s'estrena El Rastro, minissèrie sueca d'intriga protagonitzada per Jessica Liedberg, Peter Eggers i Matthias Norbisk. Quan finalment es va resoldre un doble assassinat que havia tingut lloc a Linköping l'any 2004, 16 anys després va ser un genealogista qui va aconseguir aquest gran avenç. Per primera vegada a Europa, un assassinat es podia resoldre mitjançant una investigació genealògica.
You familiar with the double murder in Linköping in 2004?
Absolutely.
Good. I thought we could use your method in the case and for you to come and assist us. We've tried everything. We've swabbed 6,000 people now, interviews. We've gone through it all time and again, but it's like this killer. He doesn't exist. He's like a ghost.
But you do have the killer's DNA.
Yeah.
Pels fans de la intriga, minissèrie sueca de nom El Rastro, que arriba avui mateix, aquest dimarts 7, a Netflix. També avui, si no hi ha espera, a Movistar Plus de Pirate Bay. Som a Estocolm, l'any 2003. Peter, Fredrik i Gottfried s'uneixen per aconseguir el seu somni d'un internet lliure. Gottfried treballa per desenvolupar un servei que connecti els servidors d'arxius de tot el món, mentre Henrik Pontén, el cap legal de l'agència antipirateria sueca, s'adona de les possibles conseqüències que pot tenir aquest portal de Pirate Bay. És una història real impactant, basada en fets reals. Aquesta sèrie sueca ofereix una visió profunda de l'impacte de la pirateria a la cultura digital, un cas molt controvertit que encara cueja i en què conflueixen dos drets essencials, el dret a la llibertat i el dret a la propietat.
Who here has ever downloaded something from the Pirate Bay? Quite many hands, about half, and the rest of you are obviously lying. I'm a streetwalking cheater
with a heart full of napalm. Fildelning för folket. Eller hur?
I grund och botten handlar det här om kampen för ett fritt internet.
En logga, ett sökfält.
Piratkopiering har blivit en folkrörelse.
Går det någon soppa, tror du?
Welcome to the three founders of the Pirate Bay.
Sverige håller på att förvandlas till ett piratparadis.
To the internet!
That country, they are literally protecting fucking criminals.
This case is our top priority right now.
Shut Pirate Bay down!
They are the past, we are the future.
The Pirate Bay, sèrie, minissèrie sueca basada en fets reals, a partir d'avui mateix a Movistar Plus. Hi ha ganes, hi ha ganes d'estrenes, perquè avui mateix Filmin també torna a la càrrega amb Operación Sabre, que es pregunta qui va matar el primer ministre Zoran Dindic. Aquesta excel·lent minissèrie, sèrbia, premiada al prestigiós Cannes Sèries, es remunta a principis de segle per relatar com va avançar la controvertida operació policial destinada a aclarir l'assassinat del màxim mandatari del país. Proclamat l'estat d'emergència per part del govern provisional, l'operació Sabre pretenia aclarir els fets endinsant-se en les activitats del crim organitzat del país. Però molts grups polítics i organitzacions com Human Rights Watch o Amnistia Internacional van denunciar el brutal abús contra els drets humans produïts durant aquesta operació, en la qual van ser detingudes més d'11.600 persones.
Señoras y señores de la prensa, al fin se ha votado a favor del nombramiento del fiscal especial del gobierno. Con la creación de esta figura, iniciamos un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado.
Has cortado la caravana del primer ministro. ¿Tú crees que no sabemos quién eres y para quién trabajas?
Está todo orquestado por su gabinete de comunicación. Quiere ser una víctima para ganar las elecciones.
Has elegido el peor momento para atacar al primer ministro.
¿Y eso?
No sabes de lo que estás hablando.
Se ha producido un tiroteo frente al edificio del gobierno y el primer ministro Dindic ha recibido un disparo.
La ley sobre el estado de emergencia entra en vigor con carácter inmediato. Dispararemos primero.
Tenemos la orden de encontrar a los autores lo antes posible.
Nos van a detener a todos.
¡Tú te calles ya la puta boca!
Deberíamos hacer las maletas e irnos.
Tengo que contarlo en la tele, lo sé todo.
Pasamos al plan B.
Si nos escapamos, nos encontrarán.
Todos están con ellos.
¿Y sabes quiénes son ellos?
Claro.
És Operación Sabre, que arriba avui mateix a Filmin. Us hem comentat aquestes tres primeres estrenes que arriben avui mateix, per si hi ha ganes de novetats i no podeu esperar. I ara incorporem el nostre expert, el que ens cuida aquest espai i ens prepara aquests guions. Carles Gala, molt bon dia.
Sí, bon dia. Què
bon
tal?
Dia i bon any. Com anem?
Bon any a tothom, també.
Estava dient als oients que tenia ganes de comentar amb tu aquestes campanades, perquè és un moment molt especial on hi ha molts diners invertits, sempre hi ha un podi de guanyadors, i aquest any hi havia novetats que han fet canviar les coses.
Sí, déu-n'hi-do. Aquest any, amb l'entrada de l'Ala Chus i David Broncano a Televisió Espanyola, doncs ha revolucionat força el que és aquesta nit de Cap d'Any. Jo, en aquest cas, que preguntaves en quina vaig fer jo vaig fer amb TV3, vaig seguir encara la tradició de seguir les campanades de TV3, tot i que és veritat que a mi m'agrada més veure un campanar i m'agradava més aquella tradició, no?, d'anar pels pobles de Catalunya i veure la Mari Pau quan tiraven una pilota de neu d'aquestes, però bé, també és molt original, realment l'esforç que fa Barcelona per ser una ciutat en el que es fa l'entrada de l'any i és un dels llocs espectaculars, amb tot l'espectacle de drons i de foc i tot plegat. Doncs bé, i a més la Laura Escanes i el Miqui Núñez van fer una presentació força original, fins i tot començant cantant i tot plegat. Vull dir que bé, la transmissió va estar molt bé, i el que dèiem, doncs, aquesta vegada, l'arribada de la Chus i David Broncano a Televisió Espanyola, ha desbancat a Espanya doncs l'audiència, i en aquest cas Televisió Espanyola ha passat per davant d'Antena 3, quan Cristina Pedroche i Alberto Chicote havien sigut líders d'audiència durant els últims anys, aquí, en aquest cas, doncs, a Espanya, Televisió Espanyola ha quedat en primera posició. A Catalunya, TV3 continua també al capdavant amb el 32% de la quota de pantalla, tot i que aquesta vegada s'hi acosta moltíssim Televisió Espanyola, la U, amb el 27% del share, estem parlant de 5 punts de diferència, i ja darrere arriba Antena 3 amb el 18,9% dels espectadors, que han baixat molt respecte també l'any passat, que tenien el 26%, per tant estem parlant de 8 punts menys, quasi, i Telecinco, que no hi ha manera que aixequin cap, es queda amb un 4%, només un 4% de l'audiència, és a dir, estem parlant de molt poca gent. Per tant, res, molt repartides entre Televisió Espanyola, TV3 i Antena 3, les campanades aquí a Catalunya.
Confesso que també era fidel a TV3, però aquest any vaig fer zapping amb l'Ala Chus i Broncano. Vaig anar jugant amb uns i altres.
Jo el dia 1 vaig fer el repàs, eh? Vaig fer a les tres campanades a veure com havia anat. I sí, clar, la Televisió Espanyola realment és que sembla una altra cadena. I sembla una altra versió de tot plegat, ha modernitzat el llenguatge, la manera de fer les coses, diferent...
Sí, sí. Tots dos semblaven nens petits jugant, no? Com si els haguessin fet aquest regal i s'ho estaven passant pipa, moment divertit, quan van saludar a Chicote i Pedroche, allà, oli... Va estar bé, va estar bé.
Per això, vull dir... Era com, bueno, era molt natural, no? I era molt poc allò postureo, i això també a la gent agrada, i veure com que uns amics teus estan allà fent unes campanades, no? I aquest to que aconsegueixen de manera natural, doncs jo crec que a la gent li agrada, i bueno, ho estem veient amb el programa de televisió, vull dir, amb la revuelta de Televisió Espanyola, que sent líder a alguna franja horària que era impossible, doncs això s'ha traslladat també amb les campanades, que era previsible que això també passés. Amb les seves polèmiques i tot el merder que ara s'ha obert, amb aquesta estampa, amb l'estampa que hi ha de la vaquilla de Grand Prix, que si recreava una escena, no?, de Jesucrist i tot el que ha provocat després, amb l'ultradreta, amb aquestes denúncies i tal, però bueno, però això quedarà segurament arxivat tard o d'hora. Però bé, al final la revuelta està revolucionant del tot tota la televisió espanyola.
I tant, i tant. I TV3, que va fer molt bon share aquestes campanades, que també ha tancat el 2004 amb una audiència fantàstica, sent la més vista a casa nostra, però que no es pot adormir als llorers, perquè cada vegada això va més justet i prepara novetats potents per mantenir-se a la onada aquest 2025.
Sí, jo crec que TV3 està vivint un moment dolç, perquè la plataforma està funcionant, jo diria, millor del que s'esperaven, justament. Està entrant públic que no mirava la televisió, que no mirava TV3, i que ara, a través de la plataforma, sí que està entrant, per tant, objectius assolits. El canal de Super3 i tot el contingut infantil també està funcionant, i cada vegada doncs, aquell públic infantil que estava veient cadenes com Clan o Boing, doncs, o Disney Channel, doncs ara sí que també estan veient Super3 i estan creant tot un univers de contingut en català relacionat amb el món del contingut infantil i juvenil, a tornar a Bola de Drac, amb unes reproduccions rècord. Per tant, TV3 està vivint un moment important, sobretot a nivell, diguem-ne, digital, que és el futur, eh? No trigarem gaire que desaparegui la TDT i que tot el contingut s'hagi de consumir via digital. Per tant, està bé que TV3 es posi les piles, però també ho farà amb nous continguts. Arriba la cinquena temporada de Cris, arriba el dia 25 de gener, s'han fet ja un compte enrere. Arribarà també un programa similar al Convidat, que s'anomena Entre quatre parets. El que faran és com anar a fer el xafarder a cases del món de la cultura, de persones del món de la cultura, que també encara no han dit quan començarà, però també aviat s'anunciarà. I el més important, diguem-ne, d'aquest any 2025 a nivell de TV3 és la nova definició dels informatius de la corporació.
Parlem tot i que poqueta cosa se'n sap, no? En parlen...
Sí, l'únic que sí que se sap és que, diguem-ne, la nova marca serà 3Cat Info, és a dir, deixa de ser els TN, sinó que serà el 3Cat Info. No sé si els TN potser es mantindran, però la marca és 3Cat Info, és a dir, el 324 passarà a dir-se 3Cat Info, Catalunya Informació de la Ràdio passarà a dir-se 3Cat Info. No sabem exactament encara si les redaccions es fusionen, si no es fusionen, si treballaran més conjuntament. La pàgina web també serà 3Cat Info, el portal de notícies. I a partir d'aquí, doncs, nou plató, un plató en el que hi haurà grans pantalles i que es podrà desaparèixer en els cromes, vale? I perquè passarem a tenir pantalles no només de fons, sinó també entremig del plató, amb càmeres robotitzades, amb tecnologia IP per fer realitat augmentada dintre de la mateixa, diguem, plató. Vindran canvis importants, canvis de sintonies, canvis de presentadors, no en dic res, de moment. El que dic sí que sabem és que hi ha hagut canvis dels editors, vale? Editors en cap de tota la corporació, i, per tant, s'acosten canvis nous informatius a partir del mes de març. Per tant, al març veurem ja els nous informatius.
Doncs acabem, Carles, si et sembla, amb els guanyadors dels Globus d'Or 2025. Ens cantes el palmarès per agafar pistes?
Doncs mira, de la sèrie com a millor drama, Shōgun, de Disney+, aquesta sèrie japonesa, en el que, mira, l'havia deixat a mitges i l'he tornat a recuperar després dels Globus d'Or, i em queda un parell de capítols per acabar. S'ha d'estar atent, perquè s'ha de llegir molt els subtítols del japonès, però interessant, està bé. Jo no sé si l'has pogut veure, però està bé.
Sí, n'he vist uns quants episodis. No és fàcil, perquè tu dius, perquè has d'estar llegint tota l'estona, però enganxa sí. Al final, eh?
Enganxa. I els últims capítols que ara diem que me'n queden dos, ahir quasi que vaig a dormir massa tard per culpa de la sèrie, però estan molt bé. Per tant, des d'aquí recomanem, Disney+. I millor sèrie comèdia, jo no l'he vista, està a Max, s'anomena Hacks, i és una sèrie també d'una estrella, diguem-ne, de Hollywood, que passa un mal moment i que de cop i volta doncs, troba una via per fer negoci. I no sé gaire més d'aquesta sèrie, no sé si tu has pogut veure Hacks.
N'he vist algun, però d'antic. I és així una mica reportatjat, no? M'ha acabat d'enganxar del tot, eh? Penso que l'última temporada està millor, diuen.
Doncs no sé, jo ja et dic, vaig veure ahir com vaig mirar, a veure si l'havia vist o no, i he vist una miqueta el primer capítol i veig que ni el vaig acabar. Per tant, no li vaig donar gaire
oportunitat. Sí, a mi també em va costar.
I després, la millor, diguem-ne, minissèrie, estem parlant per mi Reno de Peluche, una minissèrie, un drama que es pot veure a Netflix i que també va ser doncs, com a millor minissèrie.
Sí, va ser la gran sorpresa, va funcionar molt amb el boca a orella i al final ho ha acabat petant per mèrits propis. També sí, l'he intentat, doncs aquesta... i no m'ha enganxat tampoc.
Jo aquí estic, ja sé que no és el meu... No, és el meu
no hi entraràs.
Tant, no hi entro. No
jo
hi
ho vaig provar, però no. Però
I
aquí hi queden.
Que aquesta setmana, no m'he acabat de repassar les estrenes, però el divendres s'estrena The Pitt, que és una sèrie dramàtica de metges de 15 episodis, a Max. I és una sèrie que en parlen molt bé, són de les recomanacions de l'any. Eh? Per tant, divendres, a la gent que tingui la plataforma Max, que estigui a la guai d'aquesta de The Pitt, que podria ser doncs, que sigui això. És una sèrie interessant. Eh? Cada episodi segueix una hora del torn de 15 hores del doctor Robbie. Recordo una mica aquella sèrie de 24 hores que passa com a temps real. Uh-huh. Doncs aquesta una mica seria això. Són
fantàstic.
15 episodis, 15 hores.
Apunto.
Vale? Llavors podrem veure què passa en el cap d'urgències de Pittsburgh Trauma Medical Hospital. Eh? És aquesta sèrie que diuen que està molt bé i que, per tant, a partir de divendres posem-ho a la llista. Ja.
De pit, amb aquesta recomanació del Carles, acomiadem aquest primer Pantalles. Gràcies, bona setmana.
Adéu-siau, que vagi bé.